Bon dia, els caçadors no veuen estrany que el pla especial de l'Alta Garrotxa estigui als tribunals.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Per mi no té sentit fer un pla. Segurament ho han fet gent molt tècnica, molt ben preparada, però s'han oblidat de la gent del territori.
És el president de la Mancomunitat de Caçadors de Montagut, Jaume Busquets, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Precisament des de la Mancomunitat de Caçadors de Montagut asseguren que el pla no va estar ben plantejat des del principi. Creuen que les opinions de la gent del territori no es van tenir en compte i no entenen com el seu col·lectiu o els mateixos propietaris de finques de l'Alta Garrotxa no estiguessin representats al Consell Plenari i a la Junta Rectora. Diuen també que el pla especial és necessari per al territori, però creuen que el document que va presentar la Generalitat és una còpia i enganxa d'altres plans que s'han fet a altres llocs. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 26 de febrer de 2024 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
El moviment Massa Crítica refusa la nova ordenança de circulació municipal a Olot. Aquest divendres s'han celebrat una primera acció des que la norma entrés en vigor. L'alcalde de Castellfollit, Miquel Reverter, segueix estenent la mà als propietaris dels terrenys de darrere l'escola per tal de poder-hi fer habitatge nou. Aquesta és una de les solucions que plantegen des de l'Ajuntament per pal·liar, en certa manera, el problema d'habitatge. Els professionals del circ de tot Catalunya s'ajunten contra la pobresa i l'exclusió social. Una desena de companyies i escoles de circ participen en el primer cirquem al Teatre Principal d'Olot. S'acaben els carnavals de la Garrotxa. Aquest cap de setmana, Sant Joan les Fonts i Tortellà han celebrat els seus carnavals particulars. Un munt de colles i el rei i la reina de Carnestoltes han posat punt i final a gairebé més de 3 setmanes de rues plenes de festa i espectacle. En futbol i en esports, en concret, la Unió Esportiva Olot es fa més gran al camp del Badalona, on va guanyar per 0-2. Els olotins han exhibit aquest diumenge efectivitat i en dos xuts han fet 2 gols, obres de Moja Chaboura i Marc Mas. Mantenen els 9 punts de marge respecte a l'Hospitalet, segon classificat. En hoquei patins també bones notícies, perquè l'hoquei Olot va recuperar aquest dissabte la línia de la victòria amb l'impuls de la Josep Jou, que va acabar guanyant per 4-2. Els olotins van tornar a guanyar a casa més de 2 mesos després, amb un gran Tomàs Mercè, amb un doblet acompanyat de Ferran Sacrés i David Carles. En tenis taula, males notícies que hem conegut fa pocs minuts. Des de Tarragona, el tenis taula ha quedat eliminat de la Copa del Rei després de perdre per 3-2 davant l'Alzira. De seguida en coneixerem més detalls. I tancarem la carpeta esportiva parlant del president del Barça, Joan Laporta, que ha assegurat a Olot que l'equip lluitarà per guanyar la Lliga i la Champions. Laporta ha presidit aquest divendres el sopar del 50è aniversari de la penya barcelonista d'Olot i Comarca.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El PSOE dona aval les 24 hores per entregar l'acta de diputat per responsabilitat política. El PSOE proposa crear una comissió d'investigació al Congrés sobre la compra de material sanitari durant la pandèmia. Pedro Sánchez, per la seva banda, anuncia la creació d'un gran model de llenguatge d'intel·ligència artificial, entrenat també en català. Des del sopar d'inauguració del Mobile World Congress, el president espanyol ha detallat un projecte amb el Barcelona Supercomputing Center per fer aquest nou model. USTEC comença una campanya per reclamar més personal als centres perquè la escola sigui inclusiva de veritat. El sindicat exigeix més contractació d'especialistes per rebaixar les ràtios i poder atendre tot l'alumnat. Troben a Santes Creus restes funeràries intactes de la noblesa catalana dels segles XIII i XIV. La descoberta insòlita s'ha fet a l'interior d'un sarcògraf. En la pàgina internacional, Volodymyr Zelensky xifra per primer cop els militars ucraïnesos morts, 31.000 en 2 anys de guerra. Per primera vegada des de l'inici de la invasió, el president ucraïnès dona una xifra de baixes militars, mentre que la de civil civils diu que no es pot saber. I la prohibició de l'ús del mòbil a les escoles s'entén a Europa mentre prenen força altres restriccions fora de les aules. Algunes poblacions van més enllà amb les limitacions a l'ús del telèfon a l'espai públic.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Pendents aquest dilluns d'un canvi de temps important, perquè arribarà una bossa d'aire fred amb 28 graus sota zero a 5.600 metres, això és molt aire fred, ahir teníem 18 sota zero, avui 28, baixa molt la temperatura en altura, i això implicarà la formació de nuvolades importants a partir de les 12, 1 del migdia, fins allà al vespre, primera hora de la nit. I això vol dir tempestes, vol dir pluges intenses, alguna pedregada i que pugui baixar notablement la cota de neu, que al matí doncs, es situarà cap a 1.600 metres, alguna primera pluja, matí, migdia, al Pirineu, Ripollès, Cerdanya, Alta Garrotxa, però a la tarda, i especialment a partir de les 2-3 de la tarda, les tempestes o les pluges intenses podrien agafar bona part de les comarques de Girona i descarregar amb intensitat 20 litres en 30 minuts. I a més, amb alguns trons i amb calamarsa o pedra. La cota de neu baixarà de 1.600 ràpidament a 1.200 metres i probablement al voltant del Montseny, la Selva, Guilleries, podria baixar cap als 800 metres. Tornaria a nevar, com ha passat aquest cap de setmana, per exemple, al Montseny, dissabte a la tarda, amb aquelles pedregades que hi va haver al Montseny, en punts de la Selva i, sobretot, cap al Vallès Oriental. Per tant, precaució, perquè hi ha risc d'algun aiguat i benvinguda sigui la pluja, tot i que, en principi, plourà més a la costa, al prelitoral, que no pas a les capçaleres dels rius. Demà la temperatura més baixa i encara pot quedar alguna nevada al Pirineu, sobretot l'Alta Cerdanya, cota de neu 900 metres i preveient que dijous pugi una mica més la temperatura. Però vaja, tenim esperances que avui el dia vingui marcat per aquestes pluges localment intenses.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa a la sintonia de Ràdio Olot d'aquest dilluns 26 de febrer de 2024. Els caçadors no veuen estrany que el pla especial de l'Alta Garrotxa estigui als tribunals. Des de la Mancomunitat de Caçadors de Montagut asseguren que el pla no va estar ben plantejat des del principi. Creuen que les opinions de la gent del territori no es van tenir en compte i no entenen com el seu col·lectiu o els mateixos propietaris de finques de l'Alta Garrotxa no estiguessin representats al Consell Plenari ni tampoc a la Junta Rectora. Diuen també que el pla especial és necessari per al territori, però creuen que el document que es va presentar a la Generalitat és un còpia i enganxa d'altres plans que s'han fet a altres llocs. Ens dona tots els detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Es van succeir les reaccions després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estimés el contenciós presentat per l'Institut Agrícola Català Sant Isidre desaprovant el pla especial de l'Alta Garrotxa. Des de la Mancomunitat de Caçadors de Montagut diuen que des del principi el seu col·lectiu va sentir-se assenyalat pels responsables del pla. Jaume Busquets és president de la Mancomunitat de Caçadors de Montagut.
A la primera reunió ens va començar ja a treure el tema de que s'acusava els caçadors així de que deixàvem els gossos abandonats. Això ens va sobtar moltíssim, perquè nada menys és una de les coses que tenim molta cura, que ens hi hem gastat molt de cèntims amb el sistema GPS per poder recuperar els gossos després de les batudes, vale? Llavors que ens diguessin que nosaltres som una font de conflicte, a més, i que deixem els gossos abandonats, ens va sentar molt i molt malament. Un altre tema molt important era de que es deia de que no hi havia plans d'aprofitament cinegètics, o sigui, pel tema de la cacera, de, com te diria, que no estaven adaptats al tipus de fauna que hi havia, no? Totalment, és totalment absurd, perquè nosaltres cada 4 anys fem plans d'aprofitament sinergètic, fer tècnics especials i validats en aquell moment pel Departament de Medi Natural i ara per la Direcció Climàtica.
Els caçadors de l'Alta Garrotxa asseguren que en cap moment van dir que no fos necessària l'elaboració d'un pla de protecció de la zona. També diuen que no es va tenir prou en compte la seva opinió des del principi i que moltes vegades, quan els preguntaven les decisions, ja estaven preses.
Els caçadors, i jo personalment estic molt sorprès, de que en el Consell Plenari i en la Junta de Govern només figuren administracions públiques, ajuntaments, consells. El propietari, crec i penso, que hauria de tenir veu i vot dintre el Consell Plenari i la Junta de Govern. És que si no em dono la impressió de que només se'l vol per pagar impostos i els altres manen a casa seva. Ho trobo, la veritat, bastant lleig. Ja fa 20 anys, precisament aquí hoix, ja es van fer una trobada de gent de l'Alta Garrotxa en què hi van intervenir tot tipus. Gent de l'administració, hi van haver-hi propietaris, ramaders, caçadors, i plantejar un futur per l'Alta Garrotxa. No és una batalla contra l'administració de Medi Natural o d'Acció Climàtica en aquests moments, no? Sinó en el seu moment de qui va plantejar el pla que es va fer. Bueno, jo diria sense conèixer ni gent ni mica ni gent que havia trepitjat el territori.
Els caçadors tenen la sensació que el que es va fer amb el pla especial de l'Alta Garrotxa és un copia i enganxa d'altres plans que van ser redactats per altres indrets. També diuen que sovint la ciutadania assenyala el col·lectiu de caçadors i que no es té prou en compte com poden arribar a ajudar la societat.
Potser pensen que la caça és com aquestes grans munteries d'Andalusia i ens hem de posar on som a la Garrotxa. Avui dia les societats de caçadors d'aquí, el caçar d'aquí és un caçar social. Hi ha molta gent, com podràs observar, gent gran, gent del territori, gent que ha nascut, que ha viscut a l'Alta Garrotxa, gent que viu a Montagut, gent que viu a Boix, vale? Que el seu fet no és anar amb una munteria de molts descens, sinó senzillament passar-ho bé. Estem fent, sí, nosaltres en aquest moment estem fent una activitat de lleure, s'ha de reconèixer, però també volien que se'n reconeixi que el que t'he comentat abans, hi ha un excés de població de senglar, torna a haver-hi un excés de població de cèrvol i cabirol també, i això pot traduir-se en malalties, en PPA, en accidents, i nosaltres estem fent aquesta feina.
Els caçadors també creuen que en general molta gent no té en compte que un percentatge molt alt del terreny de l'Alta Garrotxa és privat i asseguren que són dels pocs col·lectius que paguen assegurances i una autorització per dur a terme la seva activitat. Tot de fets, en definitiva, que ells consideren que no estan prou recollits i reconeguts els documents oficials.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. El moviment Massa Crítica refusa la nova ordenança de circulació municipal d'Olot. Aquest divendres han celebrat la primera acció des que la norma entrés en vigor. S'ha tractat d'una bicicletada per reivindicar que tothom pot participar en el trànsit urbà. Pere Obac.
Com ja ve sent habitual, el moviment Massa Crítica ha organitzat una bicicletada per mobilitzar els olotins i olotines per expressar el seu rebuig a la nova ordenança de circulació municipal que ha entrat en vigor aquest any. El que promouen amb aquestes accions és la mobilitat sostenible amb un ambient lúdic i festiu, i asseguren que el fet que l'ordenança estigui en vigor no els fa enrere, sinó al contrari. En parla el portaveu de la plataforma, Bosco Plans.
Jo crec que més que enrere ens reforça, no? Es va aprovar fa poquet l'ordenança municipal que, no, que prohibia el pas de bicicletes pel centre de la ciutat, llavors el que fa això és que ens motiva més per seguir demanant, no?, que bicicletes i patinets han de tenir un lloc principal a la ciutat. Primer va el vianant, després la mobilitat sostenible, bicicletes i patinets, i després doncs, haurien d'anar els cotxes. I en aquesta ciutat, doncs, desgraciadament, això no passa, no? I ens trobem que tenim moltes mancances per poder anar amb bicicletes amb seguretat per aquesta ciutat.
Plans assegura que si les bicicletes i patinets tinguessin un espai reservat a la via pública, hi hauria menys accidents.
Fa molt temps que també reivindiquem a l'Ajuntament que ens digui quants accidents de cotxe, no?, quants atropellaments hi ha a la ciutat últimament, que cada cop està creixent més i no tenim dades, i no per això deixem de prohibir cotxe, com no seria normal que es prohibís el cotxe doncs a la ciutat. Doncs no entenem per què s'ha de prohibir el patinet o la bicicleta perquè tenen accidents. Evidentment, com que no hi ha un lloc per on poden anar, doncs quan està regulat, doncs hi ha aquest problema. Si tinguéssim un espai dins de la via pública per circular, hi hauria molts menys problemes.
Tot i això, des de Massa Crítica entenen que la solució no passa per la prohibició de circular amb aquests vehicles de mobilitat personal, sinó en educar perquè els conductors i ciclistes siguin prudents a l'hora de circular, ja que creuen que hi ha espai per tothom. Asseguren que seguiran repetint l'acció de forma trimestral fins a sumar nous membres a la causa.
A Castellfollit de la Roca, el seu alcalde, Miquel Reverter, segueix estenent la mà als propietaris dels terrenys de darrere l'escola per tal de poder-hi fer habitatge. habitatge nou. Aquesta és una de les solucions que plantegen des de l'Ajuntament per pal·liar, en certa manera, el problema d'habitatge que pateix el municipi. Castellfollit és un municipi petit en extensió de territori i els és molt complicat fer obra nova.
Castellfollit està lluny des de fa anys a poder assolir l'objectiu de ser 1.000 habitants al municipi. L'any 2013 el poble tenia 1.013 habitants, però el 2023 el van tancar amb poc més de 920. Castellfollit és un poble petit en territori i això fa que el creixement que pot tenir a nivell urbanístic sigui pràcticament nul. Hi ha uns terrenys darrere l'escola que estan pensats per fer-hi cases, però des de la crisi del totxo del 2008 està aturat. Des de l'Ajuntament, però, segueixen insistint els propietaris que tenen mà estesa per tal de fer créixer en habitatges aquesta zona del poble. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit de la Roca.
Poc desenvolupament urbanístic que té Castellfollit és que si algun dia es desenvolupa el Sau 14, que és una cosa que porta 20 anys encallada, aquí sobre les escoles, on hi ha la possibilitat de construir unes 90 cases. S'han de recordar que això és terreny privat i per tant són els privats qui han de fer una promoció en aquest sentit. L'Ajuntament ajudarà amb el que sigui per intentar que això es pugui desenvolupar, però de moment la cosa està parada. Per tant, la creació de 80-90 vivendes a Castellfollit ens podria donar l'oportunitat de, diguéssim, de créixer com a poble.
I és que el mateix alcalde reconeix que alguns joves marxen del poble davant la impossibilitat de poder-s'hi quedar a viure. Assenyala, però, altres factors que no ajuden, com per exemple l'augment del preu del lloguer i el creixement d'habitatges d'ús turístic, que en 5 anys ha passat d'haver-n'hi un a 15 a Castellfollit. Des de l'Ajuntament se segueix treballant amb el Pla Local d'Habitatge subvencionat per la Diputació de Girona per tal d'estudiar i dur a terme accions i evitar que quedin cases buides al poble. Durant els darrers temps també s'ha aconseguit restaurar cases al barri vell. Castellfollit també ha regulat la zona industrial del poble i es té previst fer un nou carrer d'accés al cementiri.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En cultura, els professionals del circ de tot Catalunya s'ajunten contra la pobresa i l'exclusió social. Una desena de companyies i escoles de circ participen en el primer Cirquem al Teatre Principal d'Olot. Tots els diners recaptats aniran destinats als projectes integrals de Càritas Garrotxa. Natàlia Moreno.
Les escoles de dansa havien sigut fins ara els protagonistes d'una de les iniciatives solidàries que començava a fer-se un nom a la ciutat, el Dansem Garrotxa. Després de 6 edicions en aquesta línia, el Teatre Principal d'Olot ha sigut la seu aquest diumenge del primer Cirquem. Companyies professionals, artistes amateurs, escoles i alumnes de projectes de circ d'arreu de Catalunya han pujat dalt de l'escenari. Segons la responsable de les arts escèniques d'Olot Cultura, Tena Busquets, l'espectacle busca reivindicar el gran talent que té el sector del circ a casa nostra.
Doncs tenim Sala al Circ o Riu de Circ, que són escoles, gent en procés de formació, tenim gent semiprofessional com a Miquel Alari, però també tenim l'Anna Confetti, tenim els Boel, tenim l'Andreu Casadellà, o sigui que tenim gent de tots els perfils i amb moltes disciplines de circ diferent.
El sector del circ és un món nou on no hi havia col·laborat mai abans Càritas Garrotxa. L'entitat va aconseguir recaptar uns 3.600 euros l'any passat amb el Dansem. El seu president, Carles Uller, ha destacat el nivell i el ressò que té aquest tipus de propostes artístiques.
I ara, doncs, amb el món del circ, justament això ens agafava encara amb el peu més canviat i més estrany. Però comptar amb aquesta gent doncs, entesa i experta i avasada en aquest amor en aquests ambients doncs, ha donat una estabilitat al projecte que ens sembla que té molt bon recorregut.
Més de 300 persones han omplert el Teatre Principal d'Olot aquest diumenge a la tarda en la primera edició del Cirquem.
I també en matèria cultural, una notícia trista perquè aquest cap de setmana s'han acabat els carnavals a la Garrotxa. Aquest cap de setmana, precisament, Sant Joan les Fonts i Tortellà han celebrat els seus carnavals particulars, un munt de colles i el rei i la reina del Carnestoltes han posat punt i final de la manera més memorable, amb desfilades que marquen l'acabament d'un mes intens de rues plenes de festa i espectacle.
Per últim, però no menys important, Sant Joan les Fonts ha celebrat el Carnaval aquest cap de setmana. Juntament amb el de Tortellà, aquests dos municipis han estat els últims a celebrar el Carnaval a la Garrotxa. La festa ha comptat amb la participació de diverses colles garrotxines, entre elles l'anfitriona, que celebra el seu 24è aniversari. Per celebrar-ho han decidit anar de paons reials i han preparat un ball especial. Ho explica el membre de la colla, Jordi Montoliu.
Un ball que no ha estat un ball carnavaler, sinó un ball d'elegància. i la vestimenta, sobretot, una de les coses que jo vull fer una menció molt important és que hem innovat, hem fet una cosa innovadora de donar moviment al vestit, amb una cua que dona una sensació de que t'abraça, que és el que fa realment un pavo real, un peó real.
Els titots, en canvi, han anat de mexicans. La presidenta de la penya és Anna Domènech.
La disfressa dels titots aquest any, com podeu veure, és de mexicans i, com diu la paraula, andalé, vol dir va, titots, som-hi.
Un tret que destaquen les dues colles és el salt de qualitat que han fet les colles garrotxines i asseguren que és això el que fa possible que Sant Joan, per exemple, s'hi hagi viscut un carnaval de primer nivell.
El carnaval, avui per avui, hem aconseguit donar un nivell molt alt, tant de gent de participació com les colles, hem millorat molt el que és l'estil del carnaval. Li hem donat una vida molt, molt, molt agraïda.
Aquest carnaval, com fa molts anys que venim, crec que vam ser els primers que van venir a participar al carnaval de Sant Joan, doncs passar-ho bé i que tothom el pugui gaudir igual que nosaltres. És molt maco. Crec que val la pena conservar-ho i poder-ho fer molts anys.
Algunes colles encara estan valorant si participar o no en altres carnavals a la costa aquest any, mentre que altres ja estan treballant per garantir que l'edició de l'any vinent sigui igual d'impressionant.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva parlant de futbol i d'una nova gran notícia de la mà de la Unió Esportiva Olot, que es fa més gran al camp del Badalona, guanyant per 0-2. Els olotins han exhibit aquest diumenge una gran efectivitat i en dos xuts han fet dos gols que els han donat la setena victòria seguida. Els han marcat Moja Chaboura al final de la primera part i Marc Mas al començament de la segona. L'Olot manté els 9 punts de marge respecte de l'Hospitalet, que ha guanyat el Vilassar, David Planella.
El Badalona va arrencar amb més força, Walid fins i tot va xutar el travesser, però qui va colpejar primer va ser la Unió Esportiva Olot. L'equip de Pedro Dolera va marcar la primera oportunitat que va generar. Va ser la recta final de la primera meitat, al minut 41, quan Pedro del Campo va posar un caramel a dins l'àrea que Moja Chaboura, entrant molt bé des del segon pal, va aprofitar amb el cap. El tècnic està d'acord que l'efectivitat va ser clau per guanyar el partit.
Tal qual. El dia a la grama crec que van fer dos xatxuts. Van guanyar 0-1 plorant. L'altre dia amb el Sant Cristóbal van fer no sé quants i el mateix, i avui hem sigut pues, bueno, aquestes coses que a vegades dius dels equips campions, no? Els equips que donen un punt més, que al final l'efectivitat marca diferències, i avui ha sigut un dia d'aquests. Sabíem que tindríem poques ocasions perquè ells concedeixen poc, perquè defenen molt bé, però bueno, vull dir, era qüestió de creure i d'esperar.
El 0-1 abans del descans va ser important i encara ho va ser més el 0-2 a la represa del joc. Al minut 9 de la segona part, Marc Mas va fer bona una pilota refusada d'una ocasió de Moja dins l'àrea. El gol va mantenir el 100% d'efectivitat de l'Olot en el partit i va deixar molt tocat el Badalona.
Sí, perquè sabíem que sortirien forts a la segona part, que un gol els ficava al partit, i torno a dir, ells venen amb una dinàmica molt positiva, amb creença, en bon lloc, i ostres, un gol d'ells a l'empat o inclús el 2-1 al minut 65 o 70 podia ser perillós per nosaltres, no? Però bueno, no ha estat així i molt contents.
Els escapulats van intentar reaccionar esgotant els 5 canvis molt aviat, però no van trobar la manera d'entrar en el partit. De fet, fins i tot en el temps afegit, van fallar un penal aturat per Mourinho Walid. L'Olot encadena 7 victòries i se situa només una d'igualar el rècord històric de l'equip a la categoria, que data de la temporada 2016-2017. Però el més important és que amb aquest 0-2, l'equip de Pedro Dolera, el líder de la Lliga, manté els 9 punts de coixí respecte d'un Hospitalet que aquesta jornada va recuperar el camí del triomf amb un 2-0 contra el Vilassar de Mar. L'entrenador remarca què hi ha darrere d'aquesta gran ratxa.
Amb molta humilitat, amb molt de treball, amb no parar mai, que la gent estigui intensa, concentrada, i a part pues, tenint jugadors pues, diferencials que marquen quan les han de marcar i que les paren quan les han de parar, i tot això pues, ajuda, no? Vull dir, però sobretot jo marcaria l'esperit d'equip, no? Que la gent, altres anys jo havia dit que a vegades veies equips de l'Olot amb molta qualitat però que a vegades baixaven intensitat o es miraven massa per sobre l'ombro, no? Aquí no, aquí jugui el que jugui, ja et dic jo que es deixen els collons i no frenen, i això mateix que veus aquí ho veus als entrenos, i així, aquí està la clau.
Diumenge que ve, a 4:45 de la tarda, els olotins rebran el Castelldefels a l'estadi municipal, a només una setmana del partit que els enfrontarà l'Hospitalet.
En hoquei patins també bones notícies, perquè l'hoquei Olot ha recuperat aquest cap de setmana la línia de la victòria amb l'impuls de la Josep Jou. Els olotins han tornat a guanyar a casa més de 2 mesos després davant un pavelló ple de gom a gom. Tomàs Mercè, amb un doplet, va ser el protagonista d'una victòria per 4-2 que allunya l'equip de Miqui Ràfols a 8 punts del descens. Ara en sumen 18 i és 9è a la classificació. Si la setmana passada parlàvem que la temporada li girava l'esquena a l'hoquei Olot, aquest dissabte va haver-hi un gir de guió. Els olotins van tornar a ser superiors al rival i aquesta vegada sí que van ser capaços d'endur-se els 3 punts davant el club hoquei Patí Sant Feliu. Amb Matías Reixac desconvocat per decisió tècnica i amb l'entrada ja des d'inici dels joves Jan Almatell i Adam Gussinyer, l'equip olotí va imposar el ritme que necessitava des del primer minut. Les ocasions i la bola eren pels amics Ràfols, que van transformar les bones sensacions amb l'1-0 al minut 7. L'autor del gol va ser Ferran Sacrés, amb un xuc creuat dins l'àrea que entrava al fons de la xarxa. El marcador ja feia justícia davant diverses aproximacions a la porteria d'un Oriol Amer, que evitava més gols durant la primera meitat. Tot i poder semblar un partit plàcid al minut 15, Jan Almatell va veure una rigorosa targeta blava i en segona instància Nil Figueres anotava l'empat a 1, una bola que va entrar plorant per sota les cames de Guillem Raurell. Un cop que no va fer baixar els braços a un hoquei Olot, que va tornar a posar-se per davant a 6 minuts pel descans gràcies a una obra d'art de Tomàs Mercè, el 2 olotí, va superar un rival i va col·locar la bola a l'escaire esquerra de la porteria del Sant Feliu. Una genialitat que feia embogir la Josep Jou abans de marxar a vestidors entre Raurell i el pal, evitaven el gol dels visitants des del punt de penal. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Que el guió ens ha sortit bastant bé, ens ha faltat, com ha sigut habitual en els últims partits, un punt d'efectivitat. Ara ho dèiem al vestuari, que en una altra situació o en una altra dinàmica de resultats crec que aquest partit l'haguéssim guanyat amb més diferència, però bueno, també és veritat que els resultats ajuden a que la línia que estem portant doncs es vegi com més clarament.
A la represa inici de segona part, marcat pel gol de Cortilleres al minut 2, després d'una bola penjada a l'àrea olotina. Nova igualada al marcador i no un moment en què l'hoquei Olot havia de fer un pas endavant. Enmig d'uns minuts de blaves i directes fallades, David Carles anotava el 3-2 amb un xut potent des de fora l'àrea. A 18 minuts pel final, els olotins tornaven a posar-se per davant i a partir de llavors, sense ocasions clares per dues bandes, fins que Tomàs Mercè, MVP del partit, va anotar el 4-2 definitiu quan el Sant Feliu ja jugava amb 5 jugadors de pista i havia deixat la porteria buida.
3 punts ens han d'ajudar a creure en l'idea i a seguir entrenant com s'està fent, i ara el missatge també que els he donat és vull aquestes ganes i vull aquesta intensitat la setmana que ve a Vendrell. Jo no em faig prou, si estic aquí és perquè veig que hi ha molt de potencial i vull que el demostrin cada setmana, i sabem que serà un rival molt complicat, però anirem allà amb tota la intenció de fer-los mal.
Amb aquesta victòria, l'hoquei Olot agafa aire i ja torna a tenir un marge respecte al descens a 8 punts. En suma 18 i s'allunya de la zona calenta de la classificació. El proper compromís serà dissabte vinent a les 7 de la tarda a la pista del Vendrell. En tenis taula, però, hem de canviar les bones per les males notícies, perquè l'Alzira ha eliminat el club tenis taula Olot de la Copa del Rei aquest mateix matí. Els olotins van superar aquest diumenge el Linares de Divisió d'Honor, però no han pogut vèncer aquest dilluns al matí l'Alzira, el pròxim rival de l'Olot a Superdivisió. Els valencians s'han posat 2-0 en el marcador, per Eix Mudenco i Diego Pinyó han igualat l'eliminatòria. Arnau Pons ha lluitat fins al final, però no ha pogut guanyar a Carlos Alonso Fernández el 5è i definitiu joc. L'Olot tornarà de Tarragona amb les mans buides i amb la ment posada de nou a la Lliga. L'equip visita, com dèiem, l'Alzira la setmana vinent. I tanquem la carpeta esportiva parlant del president del Barça, Joan Laporta, que ha assegurat a Olot aquest divendres que l'equip lluitarà per guanyar la Lliga i la Champions. Laporta ha presidit el sopar del 50è aniversari de la penya barcelonista d'Olot i comarca. La cita ha congregat més de 200 persones al restaurant Cal Enric. Guillem Guardiola.
El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, ha presidit aquest divendres a la nit l'esperat sopar del 50è aniversari de la penya barcelonista d'Olot i comarca. En un ampli discurs enfocat en demanar un esperit positiu al barcelonisme, Laporta ha assegurat que l'equip no tirarà la tovallola i lluitarà per guanyar la Lliga i la Champions. També ha apuntat que el club necessita més que mai el caliu del barcelonisme en un any especialment complicat i difícil. En aquest sentit, i segons Josep Ignasi Macià, membre de la junta directiva del Barça i responsable de l'àrea social, les penyes representen el gran motor del barcelonisme.
Tenim les penyes, que són el verdader motor del barcelonisme, estan integrades a la vida social del club, són un engranatge importantíssim de la vida social, tant les penyes com els penyistes. I el club hi donem moltíssima importància, i per aquest motiu ara estem fent un cens de penyes i de penyistes per saber quan som i qui som. Com ha dit el president abans, és importantíssim que sapiguem quan som i qui som.
Per la seva banda, el president de la Federació de Penyes del Barça de Girona Sud, Joaquim Vall-Llosera, ha sigut molt clar i ha reclamat al club que es tinguin més en compte les penyes i les federacions, sobretot pel que fa al repartiment d'entrades, ja que actualment el seu criteri de distribució no està del tot clar. El president de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, Francesc del Forn, ha celebrat que després de que la nova junta directiva agafés les regnes, la penya estigui més viva que mai.
Estem oberts a tothom. I això és que donen empenta perquè sàpiguen que la penya està viva, que no és allò d'oblidada, que no diu res. Ja hem posat diferents medis de cara de posar-nos en contacte permanentment els socis, que això és molt important. No allò de tenir que no els comuniquem i el que sí, no. Ara estem permanent amb comunicació directa que poden parlar amb nosaltres, nosaltres ho podem contestar-los.
La penya barcelonista d'Olot i Comarca ha fet entrega d'una vintena de litografies dissenyades per l'escultora Rosa Serra després del sopar a totes les penyes assistents i també a alguns empresaris com Eudald Morera, Joan Bosch o el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí. També s'han sortejat la nova camiseta de la selecció catalana de futbol, productes autòctons de la Garrotxa i dues entrades per anar a veure el Barça-Mallorca. El sopar ha reunit més de 200 persones.
Amb la carpeta esportiva tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 26 de febrer de 2024, però no la tanquem del tot, perquè d'aquí uns instants torna a l'esport, a la sintonia de Ràdio Olot amb el tercer temps d'en David Planella per parlar de les victòries de Unió Esportiva Olot i Hoquei Olot com a notícies més destacades de l'esport de casa nostra aquest cap de setmana. Gràcies un dia més per la seva confiança. Més informació a partir de les 3 a la sintonia de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.